8 minuts els que passen de 11:15 del matí. Aquest dimarts, al Sant Quatrefons, volem parlar del nou servei d'intermediació de deutes en l'habitatge que té per l'objectiu pal·liar els efectes de la crisi en l'àmbit de l'habitatge i evitar l'exclusió social per motiu residencial. A aquesta hora, per parlar-ne, ens acompanyen el director de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, senyor Jaume Forn, molt bon dia.
Molt bon dia.
A la membre de la Junta del Col·legi d'Advocats de Terrassa i coordinadora del projecte, juntament amb la Diputació de Barcelona, senyora Carme Oriol, molt bon dia.
Bon dia.
I al senyor Josep Oliva, diputat de Benestar Social a la Diputació de Barcelona, molt bon dia també.
Hola, bon dia.
Aquest és un servei que, per cert, ara fa tot just una setmana que es presentava. Em sembla, ara ho parlàvem abans d'entrar en micròfons, excepte la senyora Oriol, el senyor Forn i el senyor Oliva van ser a la ciutat, per tant, una setmana després tornen a ser-hi, i demà el senyor Oliva tornarà a ser-hi amb un acte en relació amb les persones amb discapacitat. Un servei que neix pels qui no poden pagar l'hipoteca, seria aquest el resum que podríem fer-ne més clar?
Sí. Podria ser aquest l'àmbit subjectiu a qui estaria destinat al servei, però també a totes aquelles persones que preveguin que es poden trobar amb un problema de pagament d'hipoteca, que no estiguin encara en aquest moment, sinó que vulguin preveure quines seran les conseqüències si arribat el cas no el poden atendre.
Per tant, és una de les paraules no claus d'aquest servei, no? És preventiu, és gratuït i de proximitat. És així com es descriu el servei.
Efectivament, efectivament. Jo insisteixo molt en el preventiu, eh? És a dir, és que aquest servei, com és més efectiu, és quan actua preventivament, eh? Quan veiem que podem començar a tenir problemes per pagar l'hipoteca, és llavors quan és millor que hi anem, perquè rebrem tota la informació necessària i començarem aquesta intermediació amb temps suficient amb entitat financera com per arribar a una solució. Per tant, primer consell a tots els santcugatencs que puguin trobar-se en aquesta situació és que, si ja preveuen que poden tenir problemes, s'adrecin quan abans en aquesta nova oficina d'intermediació.
I en quant a deies de proximitat, una mica que és la visió i la missió de la Diputació de Barcelona, la proximitat, el poder fer arribar aquests serveis doncs d'una manera igualitària als 311 municipis de la demarcació de Barcelona, tinguin els habitants que tinguin, doncs que tinguin un servei proper, que també els pugui facilitar doncs aquest dret a l'assessorament i a la mediació en aquests problemes, que no es limiti només doncs, a ciutats grans que puguin implantar aquest servei, sinó que els municipis més petits també s'hi pugui arribar. Una mica és la funció de la Diputació de fer això que sigui igualitari per tots els municipis.
S'ha marcat una data límit o un període de temps aproximat per poder arribar a tots els municipis de Catalunya?
Sí, el límit és aquest 2014, o sigui que a finals d'aquest any, sé que estem parlant el 2 de desembre.
Sí, queden uns quants encara.
Hem desplegat 19 i ens en queden 11, però sí que la veritat és que els acords amb els diferents col·legis d'advocats, les negociacions de la implantació estan molt, molt avançades, i si no ho fem doncs a finals de gener serà començaments de gener que els 30 punts ja estiguin tots en marxa.
Com es treballa entre l'Agència d'Habitatge de Catalunya, la Diputació de Barcelona, els col·legis d'advocats, ara apuntava el senyor Oliva, i Ofideute, que aquí també té una part important del procés, el d'intermediació?
Doncs mira, el procés s'inicia amb una atenció al públic en la que intervenen directament els municipis. Els ajuntaments fan aquest primer contacte amb el ciutadà que té necessitat d'aquest servei. I a continuació intervé el Col·legi d'Advocats, en aquest cas el Col·legi d'Advocats de Terrassa, que és qui presta l'assessorament personal a cadascun dels interessats o dels usuaris del servei. La funció de l'advocat, a banda d'assessorar sobre la situació concreta del cas, un cop destriat quin supòsit concret és el que tenim davant, el que hem de mirar de fer és reconduir les propostes que acabaran amb mediacions amb les entitats bancàries a Ofideute, que serà qui acabarà de posar-hi el toc final amb l'entitat bancària i de tancar la intermediació. Per tant, ben bé en aquest sentit a tres bandes, els municipis, els col·legis i la Generalitat a través d'Ofideute.
Sí, jo insistir que en la segona part, aquesta on intervenim la Generalitat, bàsicament nosaltres el que des de l'Agència d'Habitatge hem fet és aconseguir una interlocució única amb cadascuna de les entitats financeres, que això ens permet poder treballar amb uns criteris generals, també d'acords amb elles, i que són criteris que estan pactats a nivell general també, però que, evidentment, en cada cas s'analitza el cas concret, no? Però una mica la qüestió és poder extreure la situació problemàtica que viu la família normalment en una oficina propera on va fer la hipoteca i que potser aquí s'ha contaminat molt la situació, les traiem d'aquest context i llavors la negociació la portem en un àmbit molt més general en què la Generalitat interactua amb l'entitat financera, però és un altre interlocutor, no és el que ha conegut aquella família o aquella persona afectada, i aquí es poden trobar solucions d'una manera molt més fàcil que potser en l'altre cas, solucions que en l'altre cas no es trobaven, es troben d'aquesta manera. Per altra banda, també la Generalitat, quan hi ha acollit aquella família, si per cas doncs, no es aconseguís un acord en aquell supòsit, també tenim altres recursos per poder-li canalitzar.
Per posar un exemple clar i que ens entenguin tots els oients, el cas d'aquesta veïna del barri de Vallecas, a Madrid, la Carmen Martínez Ayuso, que als 85 anys, després de 5 dècades, és desnonada, en aquest cas pel deute que acumula el seu fill Francisco Gómez Montoya. Si a Vallecas existís una CID, un servei d'intermediació en deutes de l'habitatge, seria un cas clar on es podria acollir la Carmen?
Evidentment, perquè aquí segurament en aquest cas ja estaria en coneixement dels serveis socials municipals i davant de la problemàtica d'aquesta senyora el que se l'aconsellaria és fer un primer contacte amb l'advocat, s'analitzaria el seu tema i doncs, a partir d'aquí és quan se l'orientaria a poder anar a Ofideute per fer la intermediació en aquest cas. Com ha dit bé el Jaume Forn, doncs el tema seria se la trauria de l'àmbit de negociació de l'oficina bancària del barri de Vallecas, que podria estar a la situació, i es aniria a parlar directament amb la central d'aquesta entitat bancària en busca d'una solució.
A la ciutat de Sant Cugat, tenen previst quantes famílies se'n beneficiaran? El regidor d'habitatge, Raül Granger, ens deia el gener en declaracions d'aquesta casa que entre 200-300 pisos buits podia semblar que hi havia a la ciutat, però és clar, consultem dades de l'IDESCAT, les del 2011, encara falta d'actualitzar, i veiem que probablement no creiem que pugui haver canviat massa, es parlava d'una xifra propera als 4.000 pisos buits aleshores.
Sí, però jo bàsicament el que diria és que el servei s'impulsa amb unes 10 hores setmanals d'atenció al ciutadà. Com que estem parlant també d'un servei preventiu, no podem tampoc qualificar-ho de dir quantes persones a Sant Cugat es troben en una situació hipotecària greu, sinó a quantes podem ajudar des del punt de vista de l'assessorament preventiu, com dèiem anteriorment. Per tant, aquí les dades són difícils de calcular, perquè podem agafar uns índexs de morositat i dir tots els que són en aquests moments en una situació de morositat bancària són els que vindran en el servei, però nosaltres la mirada també la tenim posada en aquells que podem ajudar o podem assessorar abans que entrin en la situació de morositat. Per tant, quantificar-ho és difícil. En tot cas, la quantificació és que en aquestes 10 hores setmanals hauríem de poder donar aquest servei, però també amb la idea de que és un servei elàstic, per tant, adaptable en cada moment a la realitat que es vagi produint.
Sí, comentar que són casos que, a veure, a part del nombre, que tots desitjaríem que aquest nombre doncs, fos el menor possible, no voldria dir que hi hauria menys gent que té aquesta problemàtica, no? Però són casos que cadascú té la seva identitat. Abans parlaves de la senyora aquesta de Vallecas.
El cas de la Carmen.
Doncs és un cas claríssim, que al final en tenim moltíssims d'aquests, que són de balistes de negocis dels fills, no? Que és una mica del més trist que ens trobem també, el més complex també de resoldre, no? Perquè són situacions en què aquella persona té res a veure avalat a un fill, com podríem fer qualsevol de nosaltres, no? I que després ens trobem en aquesta situació. Per tant, jo penso que és un servei que, com que és personalitzat, és a dir, si aconseguim doncs, resoldre 10 casos, doncs resoldrem 10 casos, no? Però cadascun d'aquests 10 és molt important per nosaltres, no? Perquè són casos veritablement que necessiten recolzament i si no és a través de serveis d'aquest tipus doncs no és difícil que puguin trobar solució.
Clar, aquest és un tema, com dèiem, podem estar parlant de no poder pagar la hipoteca o d'haver fet un aval d'un habitatge que es troba en aquests moments en situació d'impagament, com és el cas de la Carmen. Després, com ha arribat aquest aval amb l'entitat financera? Aquí hi ha un punt en què, evidentment, el servei d'interpretació del deute en l'habitatge ajudarà i molt a la gent. Moltes vegades, no?, veiem que entre la societat i les altes esferes o organismes o entitats financeres mateixes, la distància és prou abismal i el desconeixement.
Tant de bo tinguem l'oportunitat, a través d'aquest servei, de d'alguna manera extendre la cultura de la consulta prèvia. De l'assessorem-nos abans de posar-nos en segon quin tipus de contractes, que no deixa de ser un contracte d'hipoteca, no deixa de ser un dels contractes més seriosos o amb més conseqüències que un signa al llarg de la vida. I que probablement, si ens oblidéssim que és una hipoteca i ens plantegéssim què ens semblaria signar un contracte que ens vincula a 30 anys, què ens semblaria si a més hi apliquéssim un determinat tipus d'interès, si a més oferíssim com a garantia tots els nostres béns, els que ara tenim i els que tindrem, i a més oferíssim els béns que en aquest cas té la meva mare, home, probablement ens ho pensaríem abans de signar-ho. I en aquest ens ho pensaríem, probablement aniríem a buscar alguna mena d'assessorament que ens permetés conèixer quin risc estic assumint i, de més, una de les funcions que esperem que el CID també pugui oferir és la d'informar. Informar per evitar que situacions que estan abocades segur el fracàs arribin a produir-se, perquè existeixen fórmules alternatives que poden evitar determinat tipus de situacions. I volia afegir que en relació amb el volum del servei que es prestarà i en quina expectativa tenim aquí posada, no hem d'oblidar que Sant Cugat és un municipi acollidor del servei CID, però que dona abast i cobertura a assessorament a dos municipis més, que són Rubí i Castellbisbal, on també ens trobarem doncs, que el nombre d'hores que s'hi ha de destinar necessàriament obligarà, doncs, jo crec probablement a reparlar amb la Diputació i amb la Generalitat de potser una ampliació del servei si efectivament el volum és el que s'espera.
Una ampliació de personal també.
De personal o de número d'hores, que al final ve a ser el mateix, per donar més assessorament a més ciutadans que ho puguin necessitar.
Clar, la pregunta també que es poden formular els santcugatencs en aquest moment és per què arriba tan tard, no? Després de 6 anys ja de crisi, amb moltes persones que queden al carrer, no arriba ara el servei d'intervenció de deutes de l'habitatge. El tenim, si no m'equivoco, des del 2010?
El servei el tenim des del 2012.
12, disculpa.
El que vam implantar el desembre del 2012 amb una prova pilot que es va fer a la Noia. Això potser s'entendrà si expliquem que el servei d'intermediació amb deutes hipotecaris, perdoneu, l'habitatge, neix com a fill d'un altre servei que ja veníem prestant des de fa anys des de la Diputació de Barcelona, que és el servei d'orientació jurídica. Dintre el servei d'orientació jurídica, que aquest té ja una trajectòria molt més llarga, s'està donant assessorament també en el tema hipotecari. El que fem és que, donat el nombre importantíssim de demandes d'informació que havia en el servei d'orientació jurídica, el que hem fet és obrir una oficina especialitzada en aquest tema en concret. El servei d'orientació jurídica el portàvem bàsicament només des de l'àrea de benestar social, però enteníem que el servei d'intermediació amb deutes de l'habitatge havia de tindre diferents portes d'entrada, que també és una de les característiques específiques d'aquest servei. Com ara el servei d'orientació jurídica era molt especialitzat en usuaris de serveis socials, aquí el que veiem és que poder les persones que necessiten aquesta orientació no són usuaris de serveis socials i, per tant, els has de facilitar altres portes d'entrada en què se sentin còmodes, que tinguin una capacitat fàcil de poder accedir. Oficina local d'habitatge, oficina d'atenció al consumidor, oficina d'atenció al ciutadà, diferents portes d'entrada perquè el ciutadà accedeixi i que allà dintre llavors se'l recondueixi cap al servei d'intermediació amb deutes de l'habitatge. O sigui, el servei ja existia, però el que ara existeix és específic per aquests casos, amb la qual cosa, després, al ser específic, també li han donat, diguéssim, un component doncs, de professionalització amb els advocats, amb l'aparició del fideute en la intermediació, per tant, hem anat a potenciar allò que era el servei d'orientació jurídica més generalista a una especificitat donat el nombre de casos sí. Que havia augmentat.
Queda clar que hi ha un paper important aquí d'Ofideute i de la feina que ja es venia fent.
Evident, comentar això, que ho implantem ara amb aquest format d'assessorament a través dels advocats, aquest assessorament presencial, però Ofideute ve funcionant des del 2010, al final hem atès.
Això, abans hem tingut aquesta confusió 2010-2012.
Molta gent de Sant Cugat, eh? El que passa que fins ara havien de desplaçar-se a Barcelona, no? I ara amb el que fem amb aquest nou servei és aproximar-ho, la proximitat, posar-ho aquí a Sant Cugat, i a més aquest assessorament directe dels advocats, eh? Però de fet Ofideute ha vingut treballant també en casos de Sant Cugat des de l'any 2010. Pensi que Ofideute hem atès ja 9.000 casos en el conjunt de Catalunya des de l'any 2010, eh? I a més amb unes estadístiques al voltant d'un 63% aquest últim any d'acceptacions de les propostes, que en el cas del CIT, que és aquest servei
que està per sobre, amb un 74%,
el 74%, no? Per tant, bueno, és tota una trajectòria que ja es té, no? I per tant aquí el que fem és aproximar un servei que ja existeix i que a més té molta experiència, i per tant els ciutadans que aquí poden confiar, perquè no és una cosa que s'inventa ara, és una cosa que ja funciona perfectament.
Aquí el que hem volgut des de la Diputació sobretot és liderar i coordinar aquest projecte des del punt de vista d'aproximar-la al màxim en el territori de la demarcació de Barcelona, assumint també econòmicament el cost de poder fer aquest servei i evitar, diguéssim, aquests desplaçaments, i que llavors els municipis no hagin de cargar amb més despesa la que ja tenen pròpiament a les arques municipals, sinó que fos des de la Diputació de Barcelona que d'alguna manera també poguéssim entomar econòmicament el cost d'aquest servei.
Fins ara, com apuntava la senyora Oriol, Sant Cugat, Castellbisbal, Rubí s'havien de desplaçar a Barcelona per fer tots aquests tràmits.
Si es volien dirigir a Ofideute per una intermediació amb una qüestió de deute hipotecari, sí. Ara bé, l'Ajuntament tant de Castellbisbal com el de Sant Cugat tenien serveis específics destinats a l'assessorament en matèria d'habitatge. Concretament, Sant Cugat, durant tot l'any 2014, ha tingut un servei vinculat a l'Oficina Local d'Habitatge d'assessorament en matèria d'habitatge, lleugerament més ampli que la intermediació hipotecària, però que abastava també el tema de la intermediació hipotecària. En el cas de Castellbisbal, el Col·legi d'Advocats de Terrassa, de fa ja ben bé 3 anys, des del 2011, va començar a posar en funcionament oficines d'intermediació hipotecària que tenien per objecte la mediació amb les entitats bancàries i la resolució de problemes de risc residencial derivat d'execucions hipotecàries amb diferents ajuntaments i en diferents localitats, amb convenis bilaterals amb els municipis. Un d'aquests municipis hi havia estat Castellbisbal, i en aquest sentit ja tenia un servei que venia funcionant també fa més d'un any i mig, que perseguia justament la intermediació hipotecària. Els resultats d'aquestes oficines més locals o fruit de convenis bilaterals entre el Col·legi d'Advocats i els ajuntaments ha sigut també molt bo en quant a resultats d'acceptacions de propostes de modificacions d'hipoteques, però sí és cert que gràcies a la intervenció de la Diputació aquests serveis ara s'han unificat, estan tots coordinats i funcionen tots sota uns mateixos paràmetres, de manera que unifiquen una mica tot el que és el partit judicial.
Evidentment, avui en dia parlem d'habitatge, no podem deixar de parlar de la plataforma d'afectats per la hipoteca. De fet, el senyor Forn, el dia de la presentació, va dir que hi havia sinergies amb aquest moviment, amb el de la PA, i com a resident a la ciutat de Sant Cugat, jo li pregunto, tenim la plataforma d'afectats de Rubí, hem tingut aquesta acampada Catalunya Caixa que ha durat els seus dies, i tenim també el projecte de masoveria urbana, Sisclaus, a la Floresta. Per tot plegat no podem pensar que les polítiques d'habitatge que s'estan donant a terme a la ciutat no acaben de ser les que necessiten molts santcugatencs, potser sobretot el jovent?
Bé, bueno, això cadascú té la seva visió, eh? Jo vaig dir també aquest dia que el paper de les administracions és un i de les plataformes és un altre, cadascú té el seu paper, eh? Jo he de reconèixer el paper de la plataforma Afectats per la Hipoteca amb tot aquest tema de les intermediacions hipotecàries i amb tot aquest tema hipotecari, no? Perquè, òbviament, ells també van ajudar a posar-ho damunt de la taula, ens han fet que les administracions ens hi posem, no? Però bé, cadascú té el seu paper. Les polítiques d'habitatge han canviat molt respecte del que hi havia, eh? En aquests moments estem en una situació social complexa i fa que les polítiques d'habitatge hagin de prioritzar, bueno, doncs les situacions de pèrdua de l'habitatge, eh? Fa 10 anys estàvem parlant de com els joves podien accedir a uns habitatges que eren molt cars, no? I ara estem parlant de com impedim o què fem per impedir que la gent perdi el seu habitatge.
Ja, no només joves,
no,
no
només
cas,
joves,
de qualsevol
totes les edats,
edat.
I no només d'hipoteques, sinó de lloguers, no? Perquè un 80% de la gent que perd el seu habitatge és perquè no pot pagar lloguer, no? Per tant, estem aquí amb un tema d'intermediació hipotecària, que són casos concrets que tenen potser més repercussió, no? Perquè també tenen una dimensió econòmica molt més important per les hipoteques que hi ha al mig, no? Però realment en aquests moments estem ocupats amb totes aquestes altres qüestions. No?
Temps per una última intervenció.
Molt última en aquest sentit últim que plantejaves de les polítiques d'habitatge de Sant Cugat. Vull recordar que tenim constituïda la taula de l'habitatge aquí a Sant Cugat, on participem tots els que estem aquí i molta altra gent, com entre ells la plataforma, que té també la seva representació a la taula de l'habitatge. Està també Càritas, estan altres moviments socials que pretenen perseguir la protecció de les persones amb risc residencial. I jo crec que l'Ajuntament és sensible a tots aquests moviments i, per tant, representats tots, cadascú de nosaltres hi aporta el que pot en matèria de protecció residencial.
El que també voldria ressaltar ja com a ronda final és enfatitzar el tema de que aquí estem representats doncs, les institucions del Col·legi d'Advocats de Terrassa, la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, que ens hem ajuntat d'una manera absolutament transversal en aquest treball. Inclús dintre la mateixa Diputació no ho portem només des de Benestar Social, també Consum i també Territori i Sostenibilitat de la pròpia Diputació, també de forma transversal.
És perquè hem vist que era molt necessari.
Exacte, llavors era una qüestió, diguéssim, de coordinar-nos i fer el treball el màxim d'eficient possible.
Senyor Jaume Forn, senyora Carme Oriol i senyor Josep Oliva, moltíssimes gràcies per haver passat avui pel programa. Que tinguin bon dia i bona setmana.
Gràcies.
Sant Cugat a fons a www.cugat.cat/ràdio.